Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 277 quan passen 6 minuts de la 1 del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. I abans de començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya, Francina Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà quins són alguns dels continguts més destacats de l'Info d'avui.
Doncs avui començarem conversant amb Xavier Peñarando, president de la Comissió d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Ripollet, que ens explicarà l'acte d'homenatge de diumenge a dos dels alcaldes republicans del municipi. També visitarà els nostres estudis Maria Àngels Pujols, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària, que clausura el curs el proper dimarts al Teatre Auditori del Mercat Vell. Coneixerem les reaccions als possibles elements contaminants de l'Ecoparc 2, arran l'estudi realitzat per un equip de científics de la Universitat Rovira i Virgili. Tancarem l'informatiu conversant amb Romà López, president del Club Taula Ripollet, que organitza aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya a la Bijuvenil. Els actes programats pel Centre d'Esplai La Gresca per celebrar el seu 20è aniversari, el cartell definitiu del Ripollet Rock Festival o la Festa de l'Esport Extraescolar, que tindrà lloc demà dissabte al Poliesportiu, seran altres temes que tractarem a l'Info d'avui.
I tot això i més els ho explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
La Comissió de Seguiment de l'Ecoparc 2 va celebrar el passat dimarts una reunió extraordinària arran l'estudi que acaba de publicar la Universitat Rovira i Virgili, on s'adverteix de la presència de contaminants a l'aire a l'entorn de la planta de tractament de residus Ecoparc 2.
A la roda de premsa convocada després de la trobada, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va instar a l'àrea metropolitana i a la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat a prendre les mesures necessàries.
El que hem demanat és això, que ens donin totes les explicacions al respecte per part de l'àrea metropolitana, que repeteixo és l'administració que li correspon com a administració responsable, i també, lògicament, que tot això, que aquest estudi es traslladi de manera immediata a la Direcció General de Medi Ambient i de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya per tal de que determinin com afecta això a la nostra salut i al medi ambient.
La iniciativa segueix el front obert per l'Ajuntament de Montcada, que té la planta al seu terme municipal. El municipi veí va ser el primer en demanar explicacions i que s'adoptessin mesures cautelars en cas que fossin necessàries. Parralejo també va manifestar la seva inquietud davant l'alarma social que pot generar la informació publicada a La Vanguardia, on s'advertia de la presència de nivells relativament elevats de formaldehid, substància potencialment cancerígena i compostos orgànics volàtils a les proximitats de la planta. Així mateix va expressar la seva sorpresa de que aquests nivells elevats no apareguin els controls periòdics que es fan des de la planta.
Nosaltres, des de fa molts anys, prenem mesures mediambientals a través d'una estació meteorològica, d'acord amb la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i mai, absolutament mai, aquestes emissions, aquests controls d'emissions que es fan dintre del nucli urbà, concretament la darrera es va fer des del mes de maig del 2012 fins al mes de novembre del 2012, i mai han sortit cap element que no estigui d'acord amb les normatives, en aquest cas les europees.
Per la seva part, el gerent de l'entitat de Medi Ambient, Carles Conill, va explicar que l'entitat del Medi Ambient no coincideix en que els nivells estiguin fora dels aprovats legalment, però que s'investigarà per tal que la població pugui estar tranquil·la.
No coincidim, i no vull entrar aquí en un debat científic, però no coincidim en que els valors que s'estan trobant en aquest estudi siguin fora de lloc per lo que és una àrea urbana i industrial. No coincidim, i tenim recolzament científic també per afirmar-ho així. Tampoc tenim tota la certesa de que la principal contribució en aquest efecte sigui l'Ecoparc, però bueno, l'idea és que, d'acord amb els ajuntaments, amb l'abast que els ajuntaments considerin oportú, estudiarem la situació, estudiarem tots els focus emissors i traurem les conclusions que es correspongui d'això perquè la població pugui estar tranquil·la de que no està passant res dolent.
Al mateix temps, va defensar el model de gestió de residus actual que porta molts anys funcionant bé a Europa i va assegurar que l'Ecoparc 2 compleix amb totes les exigències de la seva llicència ambiental.
Després de la trobada amb els alcaldes, l'AMB va fer públic que encarregarà un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya específic sobre la presència de formaldehid.
A més, demanarà l'Agència Catalana de Residus i la Direcció General de Qualitat Ambiental que avaluïn les necessitats de canviar els paràmetres en les llicències ambientals. A més, amb la col·laboració dels municipis, s'impulsarà una investigació per detectar possibles incidències ambientals a empreses de la zona. El proper dilluns, 16 de juny, s'ha convocat una junta de portaveus per tal de tractar aquest tema.
D'altra banda, el grup municipal del COP Compromís per Ripollet va reclamar ahir dijous en roda de premsa el tancament preventiu de la planta mentre s'efectuen nous estudis científics. Aquests, segons el regidor del COP Compromís per Ripollet, Antoni Pijoan, haurien d'estar realitzats per equips independents.
Ha de ser diners públics no procedents de les administracions directament implicades ni de l'empresa que gestiona l'ecoparc. Perquè, insisteixo, hi ha moltíssims casos. I a la vora, evidentment, d'equips tècnics que d'alguna manera fan estudis per encàrrec, hi ha professionals absolutament honestos i imparcials. I el que es tractaria és de fer això. D'altra banda, insistim que en es pot ser una feina que no cal. Si la Generalitat, com diu avui, ha monitoritzat les emissions des del 2010, sembla dir el... Doncs simplement que es presentin aquestes dades.
Pijoan va criticar que l'equip de govern no reaccionés de manera ràpida al conèixer l'estudi sobre substàncies contaminants.
Entre els ajuntaments del voltant ràpidament s'han posicionat arran de la publicació de l'estudi, el de Ripollet ha trigat massa dies. Més encara quan som la població més propera a l'Ecoparc 2 amb menys a només 800 metres. I quan el govern municipal ho ha fet per minimitzar l'impacte de l'estudi, tot posant-lo en dubte relacionat amb la contaminació amb altres indústries o amb granges de porcs. Amb total connivència, un cop més, amb les declaracions i els interessos de l'empresa de l'Ecoparc i de l'àrea metropolitana, tal com han fet des del començament de la instal·lació de la planta ara fa 10 anys.
El regidor José María Osuna va explicar també que era evident que la Generalitat ja coneixia aquestes dades i no les havia posat en coneixement de la població.
Per tant, doncs, donar validesa en plenitud a l'estudi que s'havia fet i el qual hem estat comentant. El que també doncs, ens preocupa bastant és que doncs, ja dona a entendre que no tan sols aquest equip científic doncs, tenia la informació, sinó que també les administracions públiques, en principi el govern de la Generalitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat, doncs ja tenia aquestes dades de que hi havia substàncies perilloses i no les va posar en coneixement de la ciutadania, de la població afectada.
D'altra banda, el grup de l'oposició ha mostrat els seus dubtes sobre el funcionament de la comissió de seguiment de l'Ecoparc 2, tot assegurant que els consta que fa anys que no es reuneix. Per Antoni Pijoan, l'alcalde ha de demanar la immediata paralització de l'activitat d'aquesta planta de residus i ha de sol·licitar a la Generalitat les dades de tots els controls posteriors sobre la qualitat de l'aire a l'entorn de l'Ecoparc 2.
Les agrupacions locals de ciutadans de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua també han pres certes mesures referents a l'Ecoparc 2.
Josep Gavarra, portaveu de Ciutadans de Ripollet, va explicar en roda de premsa que el seu grup ha fet entrar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya sobre aquest tema.
El nostre grup parlamentari, el Parlament de Catalunya, ha entrat en el dia d'avui una proposta de resolució en el govern de la Generalitat perquè adopti les mesures necessàries per tal que es posi la planta sota control, així com s'adoptin les mesures cautelars que facin falta. I si és necessari, es pugui fins i tot, en un cas de necessitat, plantejar un tancament provisional de la planta.
Sobre l'anunci de la Generalitat que confirmava una incidència amb el formaldehid l'any 2011, Ciutadans també es pregunta si algú estava informat.
Ens preguntem si en aquells moments els alcaldes dels municipis afectats n'estaven assabentats. Vull recordar, volem recordar, que a tots els municipis, Ripollet, Santa Perpètua, Montcada, hi ha protocols de protecció civil i els alcaldes haurien d'estar oportunament informats si una substància d'aquest tipus surt de la xumanella de l'Ecoparc.
Gavarra també va anunciar que faran arribar la seva ferma queixa a diferents entitats supramunicipals i als defensors del ciutadà de les diferents poblacions.
Finalment, quan a responsabilitats polítiques van demanar el cessament de Glòria Sánchez, tècnica de l'entitat metropolitana de Barcelona, i la dimissió d'Assumpta Escarp, vicepresidenta de Medi Ambient de l'AMB. Ciutadans també va exposar que, segons els han fet arribar alguns treballadors, la situació laboral a l'Ecoparc és força precària, amb pocs treballadors indefinits i molta precarietat temporal, i no descarten portar l'assumpte a la Fiscalia de Medi Ambient si en un futur es demostra en lesions en la salut dels treballadors o les persones properes a la planta.
I després de la presentació de l'estudi s'han succeït les notes de premsa per puntualitzar aquestes dades preocupants. Per la seva banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha assegurat a nota de premsa que la qualitat de l'aire entorn l'Ecopar 2 es troba en els nivells establerts per la normativa de la Unió Europea.
La Direcció General de Qualitat Ambiental, que depèn d'aquest departament, ha explicat que l'any 2011 va detectar algunes superacions de formaldehid en diferents focus emissors de la planta que utilitzaven biogàs com a combustible, que van ser solucionades. Un cop detectades aquestes anomalies, Territori i Sostenibilitat va requerir a la planta un pla de vigilància i mesures concretes per solucionar el problema en un termini de 6 mesos. Segons la Generalitat, tots els controls posteriors han donat com a resultat un nivell d'aquests contaminats molt inferior i dins els límits legalment establerts.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest diumenge a les 12 del migdia, Magí Girbau i Baqués i Josep Ros i Prats, alcaldes ripolletens de la República, rebran un esperat homenatge. Així es va aprovar per tots els grups, a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir el passat ple del mes de maig, que també va decidir que les zones verdes ubicades a la illa dels habitatges de protecció oficial passaran a dir-se plaça dels alcaldes de la República. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon el president de la Comissió d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Ripollet, el senyor Xavier Peñaranda. Molt bona tarda.
Bon dia.
Bon dia. Doncs, senyor Peñaranda, gràcies per atendre'ns. Sabem que està ocupat. Volíem parlar d'aquest homenatge tan esperat que es fa aquest diumenge. Un homenatge que ha estat aprovat per unanimitat, em sembla, en el si de la comissió. És així?
La veritat és que sí, que ha estat un homenatge que hem hagut d'esperar bastant temps, però jo crec que també és important que al final és un homenatge que hem hagut d'estar bastant de temps, però perquè arribés amb la unanimitat total, i això crec que ha valgut la pena, no? Sempre és important que aquest tipus d'actes o de reconeixements és molt positiu que puguin ser, s'hagin pogut fer amb aquesta unanimitat. Jo vull recordar que aquest era un tema que quan en aquesta legislatura vam assolir la presidència d'aquesta comissió, doncs encara venia pendent, i que hem aconseguit dintre d'aquesta legislatura materialitzar aquest tema, i finalment aquest diumenge podem tirar endavant aquest merescut homenatge, i homenatge que ha estat, això com deia al principi, aprovat amb la unanimitat de totes les representacions, o si més no, ha vingut amb el recolzament de la comissió de totes les parts, no? En el darrer ple sí que és cert que va haver-hi un grup que es va abstenir, però bueno, no hi ha ningú que hagi votat en contra, i en la comissió vull remarcar que totes les forces polítiques van votar i van manifestar-se, més ben dit manifestar-se, perquè ja tampoc hi ha una votació formal, però sí que tothom es va manifestar a favor d'aquest homenatge.
La Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme està potser el col·lectiu que més llargament ha reivindicat aquest homenatge. Com definiria el procés fins a arribar a aquest diumenge?
Bueno, el procés, primer va haver-hi una proposta. En la passada legislatura això se li va donar bastantes voltes. No es va trobar el punt o forma com es podia fer aquest homenatge. No sabíem bé quin tipus d'homenatge o quin lloc del municipi posar-li en nom en homenatge d'aquests dos alcaldes. Finalment això es va assolir i aquesta legislatura la vam redeixir. Després també, com s'ha comentat, doncs va haver-hi, s'ha comentat als portaveus d'aquesta comissió, va haver-hi algun veí que es va adreçar directament al defensor del ciutadà manifestant algun dubte. Es van analitzar aquests dubtes i i es va fer la publicació, no han tingut finalment cap tipus d'al·legació, i fins i tot el mateix defensor del ciutadà, després d'aquests dubtes que se li van plantejar amb ell, el mateix ha fet un anàlisi bastant detallat i ha fet un informe en aquest sentit favorable al que és aquest anomenament. Jo crec que també és important, no?, que quan hi ha persones que manifesten qualsevol tipus de dubtes, doncs acredir-los, i torno a dir, l'important al final és que per fi hem aconseguit tirar endavant aquest acte, per fi tenim aquest reconeixement, aquests dos alcaldes republicans, i aquest diumenge finalment farem l'acte, que serà un acte molt, molt senzill, però no és, per això no deixa de ser molt emotiu i bueno, que li donarà també doncs, el reconeixement que es mereixen.
En què consistirà aquest homenatge?
Bueno, hi ha un parc que tenim precisament en la zona que parlàveu fa en la notícia anterior vosaltres, no? Doncs hi ha una zona verda, aquest parc li posarem part dels alcaldes republicans, hi haurà també una petita placa, no?, de formigó, on hi ha també una petita agenda que no la vull avançar perquè serà el diumenge, però que també l'han triat precisament, o l'han proposat, l'han proposat directament des de la Comissió de Víctimes de Feixisme, són ells que han fet la proposta, a tothom ens ha semblat bé, i serà aquest acte doncs, donar aquest nom al parc i fer uns breus parlaments, i a partir d'aquest moment no és el fet de que li donem el parc, sinó que qualsevol veí de Ripollet i qualsevol nouvingut, doncs, dintre de la història de Ripollet, podrà veure, no?, doncs, quins van ser els dos alcaldes republicans que van tenir a Ripollet, i la millor forma moltes vegades de tenir aquest reconeixement i recordar-lo és donar-li noms a llocs públics, perquè són doncs, llocs que al final tothom acaba passant per allà.
Mm-hmm. S'ha insistit molt en el caire obert a tota la població d'aquest acte.
Bueno, sí, aquest és un... O sigui, al final és un reconeixement a dues figures, que van ser els alcaldes del nostre municipi, que van ser triats pels vilatans de Ripollet, els que evidentment vivien en aquell moment, i per tant, jo crec que aquest és un acte a les figures d'aquests dos alcaldes que s'ho mereixen, i jo també en aquest sentit vull deixar-lo de banda de qualsevol tipus de color polític o fins i tot pel fet de, no, de la seva tipologia d'organització estructural que volien. Que evidentment això també és important, no? Però això no treu que aquest és un acte per a tothom, per a aquells que se senten plenament republicans i per a aquells que no se senten potser tant, però van ser alcaldes democràtics del municipi, per tant, doncs es mereixen un reconeixement.
Molt
i un record per la resta de la història, diguéssim.
Moltes gràcies. Doncs a Xavier Peñarando, president de la Comissió d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins al diumenge.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, i com heu dit és un acte obert, o sigui que estan convidats tots els veïns, i per descomptat vosaltres també, espero poder-vos saludar el proper diumenge a aquest nou parc dels alcaldes republicans. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
El 91.3 Info.
I passem a parlar d'altres temes. Actualment l'IMSOL compta amb 121 pisos sense vendre dels 287 construïts a les dues promocions de protecció oficial dels pinatons. Des de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, administració de la qual depèn l'IMSOL, ha apuntat la possibilitat de posar-los en règim de lloguer amb opció a compra.
Tot i que l'Ajuntament no té constància oficial d'aquesta decisió, la primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, ha explicat a l'Info de Ripollet Ràdio que sí han rebut una trucada per part de l'IMSOL.
La informació que tenim des de l'IMSOL és, no tenim informació oficial, tenim una trucada de l'IMSOL, una miqueta dient el que es va dir a la notícia que hem vist tots, que s'està estudiant la possibilitat de posar a l'ús pisos, no sabem quina és la quantitat, amb el tema de lloguer amb opció a compra, però oficialment no tenim cap constància.
Rosa Martín ha fet una valoració molt positiva d'aquesta decisió i ha recordat que es tracta d'una solució ja demanada per l'Ajuntament des de fa més d'un any.
Per nosaltres és una molt bona notícia. Recordem i fem història que ja fa, em sembla, un any i mig vam aprovar una moció a l'Ajuntament demanant precisament a l'IMSOL aquesta possibilitat, posar els pisos en lloguer amb opció a compra perquè bé, va acabar tot el tema de la promoció, teníem molts pisos encara buits i per nosaltres era important que aquests pisos estiguessin ocupats i pensaven que una bona opció seria el tema del lloguer amb opció a compra. Nosaltres es va aprovar la moció, la van remetre a l'IMSOL i a més em sembla recordar també que van fer alguna carta també per part de l'alcalde demanant a l'IMSOL aquesta possibilitat.
D'altra banda, els pisos buits de protecció oficial dels Pinatons van ser fa uns dies objecte de les protestes de la plataforma d'afectats per la hipoteca que reclamaven que es destinessin a lloguer social. Respecte als pisos buits de Ripollet, propietat d'empreses i entitats financeres, Rosa Martín ha explicat que s'està treballant per tal d'aplicar la moció aprovada al ple que contemplava sancionar els immobles permanentment desocupats.
S'està treballant el tema. Sé que tenim ja un cens dels pisos que estan buits i que són propietat de bancs. Em sembla que són 100 i pico. I estem, suposo que en el procés de començar a veure si aquest cens és efectivament cert i començar amb el tema de les multes.
A banda dels pisos buits de protecció oficial, la PA ha denunciat l'existència de més de 150 habitatges desocupats propietats d'entitats privades.
I seguim amb més notícies i més actes per aquest cap de setmana. La Unió de Botiguers i la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet han organitzat la segona edició de l'activitat Comerç a la Fresca, que tindrà lloc demà dissabte, 14 de juny, de 8 de la tarda fins a les 12 de la nit a la plaça Pere IV.
El regidor Joan Fandos ens donava més detalls de la trobada a l'info de la setmana passada.
Els comerciants treuen els seus productes al carrer, no davant de cada establiment, sinó que organitzats i reunits a la plaça Pere IV. Com que estem en temps d'estiu i fa calor, doncs aprofiten per aquestes hores doncs, del vespre, cap vespre, a partir de les 8, doncs un dia a l'any treure els seus productes per posar-los a la venda.
Més d'una vintena de participants oferiran els seus productes a uns preus molt especials. També hi haurà un taller pels nens petits i actuacions de ball, així com música, al llarg de la jornada.
Aquest dimecres, la plataforma d'AMPA de Ripollet es va reunir amb el síndic de Greuges. La plataforma ha demanat a la Generalitat que presenti de forma clara la planificació educativa del municipi a llarg termini, especialment pel que fa referència a les places de secundària. El passat mes de gener, la plataforma va demanar de forma oficial als serveis territorials d'educació aquesta planificació. I fins a aquest moment, segons els membres de la plataforma, l'única resposta que han tingut és que, degut a la incertesa econòmica, no poden fer cap planificació.
Els membres de la plataforma van fer pública ahir en roda de premsa el seu malestar pels 7 anys de massificació educativa i van assegurar que no s'ha produït la davallada en places de primària que s'havia anunciat. També van mostrar el seu malestar per la nova línia de secundària de l'escola Mare de Déu del Roser.
També es suma la línia concertada nova que bueno, sense cap demanda de la població, doncs, bueno, ens han ficat una línia més de concertada religiosa i bueno, que per suposat nosaltres no estem d'acord. Que amb les dades de prescripció que coneixem també per l'any que ve, també hem vist que no s'ha omplert. I, bueno, i una cosa que nosaltres demanem, que ells admeten que sí que hi haurà una massificació, que no començarà potser el curs vinent, però a l'altre ja surten 3 línies de pinatons, després començaran a sortir els 6 bolets que hi ha ara i ens ajuntarem les 3 línies de pinatons amb tots els bolets.
Els pares i mares també van exposar que des dels serveis territorials en la darrera trobada se'ls va demanar confiança en el departament, però segons van afirmar els mateixos pares no poden tenir confiança ja que no s'ha complert l'acord de no fer cap canvi d'inscripció. Segons explicava la plataforma, en contra la voluntat del Consell Escolar Municipal, el curs vinent els alumnes del Sant Juan de la Cruz estaran adscrits al Sant Gabriel en lloc del Palau Ausit. També van lamentar el bolet que hi haurà a l'escola Tatxí el curs vinent i la pèrdua d'aules d'informàtica i tecnologia a l'Institut Can Mas.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dimarts finalitza el curs de l'aula d'extensió universitària. Ho farà, com sempre, amb una sessió oberta a tothom al Teatre Auditori a les 7 de la tarda. Per fer una valoració de com ha anat aquest curs, tenim amb nosaltres a la presidenta de l'aula, la Maria Àngels Pujols. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara comentàvem, no?, que cada any fem aquesta valoració a l'inici, al final de curs. Parlem d'aquest primer, d'aquesta darrera sessió que fareu el dimarts. Una sessió on heu triat el tema per tancar el curs del teatre.
Sí, hem triat el tema teatre perquè és un tema que, doncs, que amb els 5 anys no s'havia tocat encara mai, i llavors vam trobar, doncs, una mica, doncs, força adient fer, ja que la conferència i la sessió es fan al teatre, doncs, que mira, doncs, que tingués una mica de veure amb l'entorn.
Uh-huh. Qui serà el conferenciant?
El conferenciant finalment serà l'Àlex Casanova, perquè com la gent ho vist en els programes, en principi sí, estava previst que vingués en Pep Planes, però per motius de feina a última hora li ha sigut impossible venir, i llavors doncs ve l'Àlex Casanovas. Vull reiterar-ho perquè clar, és que en la programació inclús havia vist que la revista Ripollet havia sortit sí, encara en Pep Planes, però és que no hi ha hagut temps d'avisar, perquè és que ell també ens ho ha dit molt a última hora.
I l'Àlex Casanovas, què és el que voleu que expliqui com a conferenciant? Que és el, quina visió voleu que doni?
Bueno, una mica nosaltres, clar, tots els tràmits d'estimes els hem fet amb el Pep Planes, i ell ens va donar un títol que era, doncs, el lector entre el ser i el no ser, una mica, llavors parlant també després amb l'Àlex d'aviam si faria el mateix, és una mica, doncs, el... ells com a actors i com a persones com es troben, no? Com les feines que tenen, les poques feines que tenen, i com una mica està el món del teatre actualment.
Mm-hmm. Recordem que és un acte obert que sí, dediqueu, doncs, a tothom sí, que vulgui sí, anar, no cal invitació.
No, és totalment obert. Ho fem una hora més tard, comença a les 7 i està obert de tothom.
Tant el... És un dia una mica perquè la gent conegui com funcionen les conferències de cara al proper curs, no?
Sí, igualment que quan fem l'acte d'inauguració també es fa el teatre i també és de portes obertes, doncs són els dos actes oberts a la gent.
Uh-huh. I quina valoració en feu d'aquest curs escolar, podríem dir, que acaba ja?
Home, la valoració és que potser en repeteixo una mica, però és que...
No, molt... tot enfilat. D'un any a l'altre no...
Molt, molt positiva. A més, aquest...
Ja és bo que repeteixi
sí,
això.
Sí. Continuem tenint augment d'associats. Aquest any hem tingut 156 associats, estan apuntats, amb una mitjana d'assistència per conferència d'unes 90 persones, que això és molt. I bé, clar, un altre problema que tenim, com dic sempre, és que clar, si vinguessin tots no podria ser perquè no hi cabem, però tenim una resposta molt bona. Mm-hmm. Molt bona per part de tots els associats. Llavors aquest any, doncs, totes les conferències, que sempre hi ha alguna que pot fallar una mica o que el professor no està a l'alçada o que no agrada prou, aquest any doncs potser sigui casualitat. L'altre dia fent el resum de totes les conferències, doncs, que havíem fet, ens vam donar compte, doncs, que aquest any no s'ha repetit cap tema. Quan dic tema no és que repeteixi la conferència, sinó potser algun curs hi ha hagut, doncs, potser dos temes de literatura. Doncs aquest any no sé com ens ho vam fer, però no n'hem repetit cap. Vull dir, hem sigut molt, molt diversos i de molts diferents temes.
Quins són els temes que heu tractat enguany en aquestes conferències?
Doncs mira, vam començar amb en Vicenç Villatoro, l'acte d'inauguració, que va fer la de projecció exterior de la cultura catalana, després una que va venir un professor que ens va parlar sobre l'economia a la Xina, una de biologia, que per cert la va fer el Jordi Casanova, que viu aquí a Ripollet, que uh-huh, cada any intentem que hi hagi alguna conferència local, que sigui algú local. Un de cuina, d'antropologia, d'història i religió, de cosmètica, un de cuina, que es va fer per Nadal. Vull dir que ha
molt
sigut
variat.
Molt. Un sobre el sistema judicial, que va ser molt interessant.
Els socis valoren, no?, aquestes conferències? Us ho fan arribar d'alguna manera?
Sí. Com ho feu, fem això? O sigui, a cada sessió, abans de començar, els deixem a la cadira un paperet on han de fer la valoració tant de la conferència com del professor.
Uh-huh. I és, són positives.
I tant, sí. Home, ja dic, sempre hi ha alguna que no tant, però en general molt positives.
Imagino que ja esteu preparant el proper curs.
Sí, tenim aviam, et puc avançar, la inauguració, que serà a càrrec de la Marina Subirats, sociòloga i política. O sigui, els dos primers els tenim ja confirmats, i un altre que farà en Santiago Tejedor sobre viatges. Llavors els altres et puc avançar temes, però encara no estan. Un sobre literatura, però literatura basat en com es fa un llibre. Llavors acabarem per Nadal sobre cinema, perquè han fet una trilogia sobre el musical nord-americà i ens falta l'últim. Llavors doncs vam pensar que per Nadal, com a final de trimestre, i així també una cosa més festiva. Un altre sobre Àfrica i un altre que voldríem fer sobre el tricentenari, per commemorar una mica l'any del 1714. Però aquestes estan per confirmar, pot haver-hi alguna variació.
Ja tornem a veure temes molt variats.
Sí, les confirmades segur ja són les dues primeres.
I aquelles persones que vulguin fer-se sòcies de l'aula, què han de fer?
Doncs en principi està previst fer les inscripcions el dia 3 i 4 de setembre, aquí al Centre Cultural, de 6 a 8. Bueno, això ja ho anirem dient. I llavors, doncs, com cada any també passa, que potser la gent no es ve a inscriure, però potser un ho diu a l'altre, i durant el curs també hi ha hagut gent que s'ha apuntat, eh?
Sí, que queda oberta una mica la inscripció.
Sí.
I vosaltres funcioneu com qualsevol entitat, no? Amb una quota de socis?
Sí, tenim una quota que es paga 40 euros per curs. I
clar, perquè hem de dir que les conferències normalment s'han de pagar.
Sí, als professors se'ls hi paga. Nosaltres tenim estipulat 100 euros per professor. Hi ha altres aules que paguen més. De moment nosaltres anem funcionant així.
Us coordineu amb altres aules d'altres municipis? Feu alguna activitat conjunta o n'heu pensat?
Aviam, activitat com activitat conjunta no. El que passa, doncs, que nosaltres per un cantó estem escrits a l'Autònoma, les aules d'aquí del Vallès, i llavors també estem escrits a la FOPA, que és l'agrupació de totes les aules de Catalunya. Llavors hi ha unes trobades, per exemple, la de la universitat, ara se n'ha fet càrrec a l'ICE, l'Institut de Ciències de l'Educació, llavors es fa s'ha quedat en fer 2-3 trobades a l'any, però llavors sí que només som les aules del Vallès, i a FOPA doncs l'assemblea que es fa general. El que passa que una altra manera doncs d'estar al cas de nosaltres és que tots passem per correu les programacions, llavors això també ajuda a que tu, mira, doncs mira,
agafar idees,
o quan ens tornem, doncs mira, aquest ens ha agradat molt, vull dir, això sí que es fa.
I teniu algun recolzament? Em sembla que teníeu amb la Universitat Autònoma, potser?
Sí, a la Universitat Autònoma doncs tu pots demanar informació sobre professors tant a la universitat com a FOPA, eh? Perquè a FOPA, com que també se'ls hi envia doncs totes les programacions, ells han fet també com uns llistats que tu pots accedir-hi.
Déu-n'hi-do la feina, no?, que ha de portar, fer tot el programa, parlar amb tothom, no?
Bé, aviam, aquest any precisament, doncs, que m'han cuidat que les he fet molt jo, també haig de dir que també disposo de temps, és una cosa que pots fer des de casa i via mail, la cosa va molt ràpida, doncs, aviam, una vegada està decidit per part de tota la Junta, doncs, clar, els temes que volem tocar, llavors, doncs, mira, és anar posant correus, que dic jo.
Doncs, de moment, adrecem a tothom, si et sembla, el dimarts.
Sí, en aquest, i tant.
Si vols convidar.
I tant que us convido a tots a venir, perquè sapigueu el que és l'aula, com funciona, i que us animeu a apuntar-vos-hi.
Molt bé, doncs acomiadem a la Maria Àngels Pujol. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un any més. I felicitats per la feina.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Aquest cap de setmana l'Esplai La Gresca celebra el seu 20è aniversari amb una gran festa al Parc Massot. El programa d'activitats es desenvoluparà entre avui i demà i comptarà amb la participació i col·laboració dels nois i noies de l'Esplai.
Les activitats començaran aquesta tarda a partir de 5:45 amb propostes pels més petits i continuaran més cap a la nit amb les activitats i concerts pels joves i adults. Marta Buixó, directora de l'Esplai La Gresca, ens parlava així a l'info del programa de festes d'avui divendres.
Començarem amb la inauguració de la festa per part dels infants i joves d'aquí de l'Esplai Diari. I seguirà amb un espectacle d'animació infantil centrat en el circ. Després, al vespre i nit, compartirà l'espai del parc per joves, primer una franja de joves de menys 18 anys i per acabar la festa dedicada als joves que siguin més grans, de més 18 anys, amb concerts, pistes d'esquet, grafit, tallers dedicats doncs, a la població més jove.
Demà dissabte reprendran les activitats a partir de 11:45 del migdia amb jocs gegants, pista d'esquet, tallers infantils i una gincama familiar. A la 1 del migdia es farà un dinar popular i a les 3 de la tarda serà el torn del concurs de postres. Després del bingo començaran a partir de les 5 els espectacles variats i a 6:45 serà l'hora de bufar les espelmes del pastís d'aniversari i la fi de festa. Recordem que totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran al Parc de Massot.
La regidoria de Joventut i Ciutadania ha rebut més de 150 curtmetratges tant de Catalunya com d'arreu de l'Estat espanyol per tal de participar al 7è certamen de curtmetratges de Ripollet.
Una selecció dels curts presentats es podran veure els dies 10, 11 i 12 de juliol al pati del Casal de Joves. El veredicte i l'entrega de premis tindrà lloc el 19 de juliol al mateix pati. Els premis del certamen de curtmetratges seran de 600 euros pel primer classificat, 300 pel segon i 150 pel tercer i accèssit i trofeu pel quart.
D'altra banda, el 19 de juliol durant tot el dia es portarà a terme el 7è concurs de curtmetratges després de Ripollet. Les persones que vulguin participar s'hauran d'endreçar el mateix dia a 9:45 del matí al Casal de Joves i rebran 3 consignes, l'objecte, la temàtica i una frase per fer el curt i entregar-lo abans de les 7 de la tarda.
El mateix dia 19, a partir de les 10 de la nit, es realitzarà el visionat, es farà públic el veredicte i tindrà lloc l'entrega de premis del concurs. El primer classificat obtindrà 300 euros i un trofeu. Aquestes dues activitats formen part del programa d'actuacions del tercer pla local de joventut de Ripollet. Ripollet 2012-2015.
Ahir al vespre, l'Escola El Martinet, en el marc del 10è aniversari del centre, va presentar al Teatre Auditori el documental Verd, Dolç, Jazz, una narració de la vida de l'escola a través de la veu d'alguns dels seus protagonistes.
Aquest documental, sota la direcció de Marc Bonàs i Alfredo Lluelós, és una narració a través de la vivència d'una mestra de petits, un pare de mitjans i un alumne de grans. Marc Bonàs ens explicava el contingut del documental.
Mostrar l'Escola El Martinet a través de tres mirades, no?, que són les tres comunitats de l'escola, i amb opinions diverses de la gent que té a veure amb l'escola, com mestres, pares, antics alumnes. El que tracta el documental és de mostrar una mica quin és aquest model, no?, d'aprenentatge, no?, singular i alhora, bueno, emprenedor. El que veiem sobretot són nens i nenes en espais de llibertat, no?, i una mica l'experiència diària que es té a l'escola El Martinet d'aquí de Ripollet.
Marc Bonàs ha estat el responsable del muntatge d'aquest documental experimental i ha comptat amb la participació del pedagog Alfredo Lluelós, que ja comptava amb experiència en la realització d'aquest tipus de treballs. Per la presentació es van fer dos passis al Teatre Auditori a 6:45 i a 7:45 del vespre, que es van omplir de gom a gom de pares, mares, alumnes i membres de l'equip docent del centre.
Aquest cap de setmana el pavelló Joan Creus acull el Campionat de Catalunya de tenis taula de les categories aleví i juvenil. Dos dies de competicions organitzades pel nostre club local, el Club Tenis Taula Ripollet, que enguany celebra el seu 60è aniversari. Per parlar de totes les activitats que han programat ens acompanya el seu president, en Romà López. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Doncs la primera pregunta és: tot a punt per demà?
Bé, encara en queden coses, perquè ja sabeu que hem de muntar totes les taules al pavelló i fins aquesta tarda a les 5 no comencem. Potser estarem fins a les 10 de la nit, però diguem-ne que ja està tot previst.
Uh-huh. Comencem parlant d'aquesta competició. Quants atletes participen en aquest campionat?
Mira, al voltant de 220-230, bueno, comptant totes les categories i les modalitats.
Uh-huh. I com s'ha organitzat les competicions durant aquests dos dies?
Mira, demà al matí juguem tota la modalitat d'equips, de les dues categories i dels dos sexes, i aleshores, a partir de la tarda, comencen ja les noies individuals juvenils, i diumenge és tot dobles i individuals de juvenils i d'alevins.
Uh-huh. Paral·lelament al campionat celebreu el segon obert combinat per aficionats.
Sí, perquè ja fa... Bueno, l'any passat ja vam fer la prova i va funcionar molt bé, perquè a part dels federats i de les categories que fan el campionat, doncs pensàvem que tota la gent que volgués participar doncs també tenia que tenir un espai. I va funcionar molt bé l'any passat i aquest any la inscripció va molt, molt bé.
Uh-huh. Com funcionarà? Que per inscriure's qui pot participar?
Mira, hi ha un formulari a la nostra pàgina de Facebook, al Club Tenis Taula Ripollet, i aleshores allà mateix deixes les dades, et presentes demà i diumenge a jugar a les 9 del matí i allà es fa la inscripció directament i ja està. Aleshores es fan uns grups en funció dels participants de cada dia i després hi ha un quadre eliminatori. El tema de que sigui combinat és que comptem la classificació de tant de dissabte com de diumenge, i aleshores hi ha uns premis bastant importants per a aquesta classificació combinada.
Uh-huh. I quanta gent teniu apuntada? Deies que...
Pues mira, ara tenim ja quasi bé uns 40 inscrits.
Que són aficionats, que no vol dir que siguin de Ripollet, poden ser d'arreu.
No, mira, venen 6 de Tarragona, 3 d'Andorra, perquè... Aquesta gent ja fa tornejos d'aficionats, diguem-ho així, durant tots els caps de setmana, i ja es coneixen entre ells. I...
Que són professionals no federats, podríem dir, o...
Sí, sí, sí. A veure, en saben jugar, eh?
No és
allò que anem tu i jo i ens hi posem amb ells i tenim opcions. Ells saben bastant jugar. I a més, ja et dic que com que els premis són bastant importants, els de la combinada, pues és un torneig llaminer per ells.
Mm-hmm. Encara s'hi poden apuntar?
Sí, sí, fins i tot el que no s'apunti fins aquesta nit i vingui demà a les 9 i digui vull jugar, com que no fem els quadres i no fem els grups fins que no sabem qui ha vingut, doncs en principi pot apuntar-se qualsevol fins demà a les 9.
Mm-hmm. Parla'ns dels premis.
Pues mira, la combinada, el primer de la combinada té una setmana en un apartament a Menorca. El segon té un bon...
Llàstima que jo no sàpiga jugar.
El segon i el tercer de la combinada tenen 2 bitllets d'avió per escollir, vale? I després el quart té un pernil ibèric. Mm-hmm. I aleshores, això per la combinada dels 2 dies i la classificació de cada dia, perquè també hi ha classificació de cada dia, el primer és un pernil ibèric cada dia i 2 trofejos, el segon i el tercer. Però clar, la gent opta bastant a la combinada, perquè els premis són bastant llaminers. I el que sí que és veritat, que perquè estiguin més repartits tots aquests premis, el que fem és que un jugador només pugui tenir un dels premis, o de la combinada o de l'individual, perquè si no, potser el mateix s'emportaria 2 pernils i el viatge a Menorca. I així... Ja
clar, anat... és que quedi repartit.
Que quedi repartit, exacte.
Hem de dir que també teniu previst de cara demà dissabte fer una xerrada...
Sí.
Medico-esportiva.
Sí. Aquest any, com a novetat, perquè sempre volem introduir alguna activitat paral·lela a part del tema esportiu, hem convidat el preparador físic del CAR de Sant Cugat, de tenis taula, del grup de tenis taula, i després que ens parlarà una mica de la preparació física, de cara també a preparar-se per no tenir lesions. I després ve el doctor Rafael Merino, que ja ens va acompanyar aquí en algun programa del Parlem de Tenis Taula, per també dir com s'ha de tractar com s'ha de previndre aquestes lesions i també alguns tractaments i lesions més freqüents de la gent del tenis taula. Uh-huh. I bueno, pensem que pot ser molt interessant, perquè ja ens va agradar molt quan va venir aquí a la ràdio doncs el doctor Rafael Merino, i combinat amb un preparador físic creiem que pot estar interessant. Ho farem allà al hall del pavelló, que farem com una espècie d'aula, i bé, doncs en principi demà a les 5 està prevista aquesta conferència.
Quin nivell de pràctica esportiva tenis taula tenim aquí a Ripollet?
Home, aquí a Ripollet ja saps que fem el 60 aniversari aquest any, i la veritat és que està mal que jo ho digui, però el Club Tenis Taula Ripollet és una referència a nivell català i a nivell estatal. Vull dir, no hi ha cap campionat d'Espanya ni cap torneig oficial a Espanya que no hi hagin bastants jugadors del tenis taula Ripollet. El nivell, jo diria que és dels capdavanters a nivell... I en quant a la base, que és el que a nosaltres ens interessa molt, l'escola, penso que ara mateix tenim entre les 5 primeres de tot en número i jo diria que també en resultats.
Uh-huh. Teniu molts nanos a l'esport extraescolar.
A l'esport extraescolar en tenim uns 9 o 8, però és que a l'escola nostra, clar, del tenis, del club, compta que en tenim d'iniciació uns 25. I després de tecnificació, que alguns són nens, són alevins, però que ja tenen un nivell superior, també en tenim uns 25. O sigui, per sota de juvenil, compta que tenim uns 50 nanos. I per un club de tenis taules, molt.
Home, suposo que aquesta referència també es nota en el, la gran quantitat de clubs d'arreu que venen aquest cap de setmana a Ripollet, que imagino que això també és perquè, vull dir, teniu això, certa referència en el món del tenis taula, no?
El tema del Campionat de Catalunya és important també explicar que per algunes de les modalitats t'has de classificar. O sigui, no és allò que m'apunto al Campionat de Catalunya i vaig. Per exemple, hi ha alguna categoria que nosaltres tenim menys jugadors perquè no s'han classificat. I a l'Alevi femení, per exemple, de les 16 noies que n'hi ha, la meitat són del Ripollet. Et vull dir que t'has de classificar tant per equips com per individual. El doble potser és més fàcil entrar-hi, no? I, clar, hi ha tot uns classificatoris per tota Catalunya, el que fa que hi hagi gent de Lleida, de Girona i de Tarragona i de, bueno, i de tot arreu de Catalunya.
Acabem parlant del 60 aniversari. Com ho celebreu?
A veure, el 60 aniversari anem fent tot el que anem fent cada any, però el fem com una mica especial, vale? I potser l'acte central, l'acte institucional serà a l'octubre, que fem la gala, fem un sopar gala cada any per reconèixer una mica els resultats de, dels jugadors, de, bueno, de la gent de la Junta, etc. No? I allà, aquest any ho volem fer una miqueta més gran, convidant exjugadors, jugadors ja de fa molt temps, que encara hi són, i bueno, d'alguna manera fer-ho especial i arreplegar el màxim gent relacionada amb el club doncs de tots aquests darrers 60 anys.
Uh-huh. Nosaltres tenim aquí un referent, que és el Ramon Argenter.
Bueno, el Ramon Argenter porta al club 58 anys.
58 anys, és cert, 58 anys.
I el club fa 60, doncs quasi bé. Home, tenim fotos a l'exposició de fotos que farem al hall del pavelló, hi ha fotos que surt amb pantaló curt, el Ramon Argenter ja jugant a tenis
aquesta
taula.
Aquesta exposició es podrà veure
sí,
aquest cap de setmana.
Sí, farem uns panells i aleshores posarem tota una sèrie de fotos i també una pantalla, perquè les darreres les tenim digitalitzades i per tant les anirem passant en un carrusel. Uh-huh. O sigui, tenim impreses i digital, però estarà tot el cap de setmana exposada en el hall del pavelló.
Doncs tenim aquesta cita esportiva aquest cap de setmana important, el Campionat de Catalunya a l'avís juvenil de tenis taula aquí al pavelló municipal. Romà López, moltíssimes gràcies una vegada més per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
I demà dissabte les instal·lacions del poliesportiu municipal es convertiran en el gran escenari de la festa de cloenda de l'esport extraescolar de la temporada 2013-2014. Centenes de nens acompanyats pels seus monitors gaudiran d'un matí divertit ple d'activitats esportives i lúdiques que es desenvoluparan a diferents escenaris com ara la piscina, la pista d'atletisme o la pista poliesportiva.
Després d'un matí de jocs, activitats i esmorzar, cap a l'hora i 20 està previst realitzar a la pista de grades un acte de comiat amb la presència d'autoritats municipals on es lliuraran obsequis als esportistes més joves que han participat durant la temporada i es farà un sorteig de 3 bicicletes entre els nens i nenes assistents. El regidor d'Esports de Ripollet, en Xavi Peñarando, explicava al programa InfoSport de Ripollet Ràdio quina és la importància de les escoles i les AMPA a la feina de l'esport base.
Jo crec que la clau radica en la col·laboració que hi ha entre AMPAs, entitats, i perquè també juguen un paper a nivell d'entrenadors i de més, i després el que aporta l'Ajuntament amb els coordinadors que fan l'organització de les diferents competicions i el foment, evidentment, a instal·lacions que aportin a les diferents entitats i, en aquest cas, la coordinació amb les escoles per poder aprofitar totes les pistes escolars.
Peñarando també va destacar l'àmplia oferta esportiva extraescolar al municipi i els seus beneficis en la salut dels infants.
Jo crec que el ventall de competicions és prou ampli, llavors podem tenir des dels esports col·lectius, esports individuals, i això en definitiva el que permet i el que fomentem és això, aquest esport salut, aquest esport formatiu de la vessant també educativa dels nens.
Per últim, dir que demà obrirà la piscina descoberta de 2 a 8 de la tarda i del 16 al 20 de juny de 2:15 a 3 a 8 del vespre. A partir del 21 de juny i fins l'1 de setembre l'horari serà de 2:15 a 8 del vespre.
I un darrer apunt lúdico-esportiu, podríem dir. Avui a les 8 del vespre, el Club Bàsquet Ripollet i Enovín han organitzat un tast de vins dirigit pel sommelier Toni Barros. Durant l'activitat es degustaran diferents vins, tant blancs com negres, acompanyats per un sopar degustació.
El preu de l'activitat serà de 32 euros per persona, excepte pels socis, que serà de 25 euros amb dret a portar un acompanyant. Les places són limitades i per inscriure's cal contactar amb el club. El tast tindrà lloc a Enovín, al carrer de Cerdanyola número 1 de Ripollet.
El temps.
I arribem al final de l'info i, com sempre, fem un repàs del temps que ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Després d'uns quants dies amb calor totalment estiuenca, sembla que acabarem la setmana amb inestabilitat de cara a diumenge i el proper dilluns. Baixaran les temperatures de forma lleu i tindrem algun ruixat, però de poca importància.
Doncs ara sí, arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 13 de juny de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que, com sempre, ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo, com sempre, a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins al proper divendres.